El Portahistòries.
Avui no estava prevista la visita del Portahistòries, l'havíem previst per demà, però Frederic Porta, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
L'actualitat sempre mana, fins i tot en els programes d'esports, i avui hem pensat, escolta, si estem dient tot el dia que el Barça ha de ser fidel a la seva història, etcètera, etcètera, posicionant-se política o socialment, doncs expliquem a la nostra audiència per què. I em sembla que el Frederic no ens farà anar enrere 4 dies, sinó més d'un segle.
Sí, i a més la mossegada de llavis que m'he fet amb tota aquesta presentació, perquè no m'havies... Soc ben manat, eh? No m'havies... Slavia de Praga és l'equip fundat per als intel·lectuals nacionalistes txecs.
Molt bé.
Vale? Això d'entrada.
Però no, això ja... ho podies haver dit, eh? Perquè ara hem de recuperar, ja. Si comencem per aquí.
Escolta, per un col·laborador disciplinat que tenim,
sí,
jo crec que s'agraeix.
I amb el que deia el Santi, per exemple, d'aquest repàs, vull dir, la història dels Estats Units, el dia que vulgueu fer un monogràfic sobre la vinculació de política i esport, i com l'esport ha obert camí en els Estats Units al canvi de mentalitat social. O sigui, la història dels Estats Units s'explica a través de l'evolució de l'esport. Magnífica, però no és el cas.
Hem parlat mil cops que ja, i el Dani això ho sap perfectament, els jugadors de l'NBA, els més significats... Vaja, és estrany que no es pronunci.
Sí, home, i a més...
El tema... Tot i que hi sigui dels Celtics.
Però Bill Russell va canviar moltes coses.
Sí, Red Auerbach.
I el tema Jackie Robinson, per exemple, el primer jugador negre que entra a les grans lligues de béisbol, entra perquè una sèrie de gent de la costa oest, magnats i tota la història, diuen, si hem tingut els pebrots d'enviar a la població negra a lluitar a la Segona Guerra Mundial a primera línia d'atac, com els podem tenir segregats a casa? Com canviem aquesta mentalitat? Com deixem de segregar la minoria negra? I diuen, a través de l'esport.
Per cert,
Jackie Robinson entra en acció, però no és el cas.
No és el que hi ha una, ara que en parlem, hi ha una pel·lícula que a mi em va encantar, que es diu 42, sí, que és el dorsal que portava, i hi ha un dia, el Jackie Robinson's Day, es diu, que porten...
No sé.
Porten, crec que tots els jugadors de béisbol porten el 42 en homenatge...
Sí, i hi ha molts episodis.
Acabo de descobrir que és una cosa de cultura.
No, de béisbol, tot el que sé m'ho ha explicat Jordi Rovirosa. És un esport que desconec. Evidentment sé qui és Jackie Robinson, però no sabia que hi havia el Jackie Robinson.
15 d'abril. El Jackie Robinson d'ell.
Sí, molts detalls.
Ets un camànigues.
Totalment. I un carauat de garrafons, fins i tot.
Frederic, avui venia a parlar de su libro i el seu llibre és la...
Aviam, el Barça, doncs mira, per començar, 1908, 2 de desembre. Gamper és més important com a refundador del club que no pas com a fundador. Per què? El dia 2 de desembre del 1908, després de la presidència de l'únic president català, valencià, Vicent Reig, que va durar 22 dies al càrrec, aquest home convoca una assemblea extraordinària perquè s'ha quedat en 38 socis.
Carai.
I hi ha un únic punt del dia, la dissolució del Futbol Club Barcelona. I en aquella assemblea surt Gamper i diu, si em feu confiança, s'havia retirat de la pràctica esportiva, s'havia casat 2 anys abans, havia posat el seu negoci en Mir, etcètera, etcètera, torno, agafo jo el club, però fareu el que jo digui. I ho fareu basat en 3 eixos. Una, la força que tenim és que ens diem Barcelona i cap altre equip s'ho diu. 2, jo tinc contactes internacionals. Soc un home, un sportsman, molt conegut a Europa, parlo 5 idiomes, per tant, puc portar equips de fora que faran bones taquilles i els altres no. I tercera i més important, lligarem el club al naixent fenomen del catalanisme polític. Serem el seu ambaixador esportiu.
És a dir...
Sí. Des de 1908.
És a dir, no és només que el Barça s'hagi posicionat reiteradament, sinó que probablement, si no s'hagués posicionat, avui no existiria.
Naturalment. Naturalment. Pensa que al cap d'un mes, només, Gamper, que feia molta via amb les coses, sembla mentida, porta aquí l'estat del Betic, val? Que era com el PSG d'aleshores, no? I el porta al carrer Muntaner, encara jugava al Barça. I porta 4.000 persones al camp. Per què? Perquè a part de l'atracció o l'atractiu d'aquest equip de futbol i de fer 2.000 pessetes de calaix, que era molt caler en aquella època, i salvar així les factures més urgents, ell crida a Ventosi Calvell, a Bastardes, a Francesc Cambó i altres prohoms de la Lliga i cònsols acreditats a Barcelona de països europeus perquè es juntin en aquesta idea del Barça. I tothom, li pilla la idea, per dir-ho col·loquialment, i segueix per aquí. Immediatament, el 1916, per exemple, el Barça ja té una bandera, una senyera, comprada oficialment, onejant a la seu del club. I el dia 1 de juliol del 1916, també, escriu la primera acta en català, sota la presidència de Gaspar Rosés, que havia estat de la Lliga Regionalista, en un català prenormatiu, 16 anys abans que Pompeu Fabra escrigués la gramàtica, la normativa que encara fem servir ara. Imagina't. Després hi ha altres capítols molt bèsties. Algun de molt bèstia. Per exemple, el 1920, quan Catalunya, de Catalunya enfebrida amb els fenòmens txecs i també irlandesos, val? El Barça declara 2 dies de dol oficial per la mort en una vaga de fam en una presó irlandesa de l'alcalde de Cork, que es diu Terry McSweeney, un militant de Sinn Féin. Mm-hmm. I el Barça fa dol oficial aquí. I l'any 20, i això és un comentari que sempre faig, els quarts equips del Barça oficialment porten uns noms molt clars, oficialment. Es diuen separatistes, Jove Catalunya, Nova Germanor o Esmolets. O sigui, això, hi ha 1.000 episodis com aquest. Però explica bastant. 1922, per exemple, després de la final de Copa, un intel·lectual com Antoni Rovira i Virgili, a la Campana de Gràcia, escriu que en el cop de pilota del Barça es representa el cop de fals simbòlic del nostre himne. O sigui, hi ha tants i tants i tants exemples que després en la dictadura, per exemple, era gent molt valenta, molt decidida, molt ferma, i planten cara absolutament en episodis que ja coneixem. I, a més, doncs, hi ha un enfrontament claríssim. A partir del, per exemple, el 1918, ja al novembre, Daniel Carbó, correcuita, un dels primers historiadors del Barça que escrivia per la Veu de Catalunya, escriu, després de que el Barça sigui l'únic club català que s'adhereix a la petició de l'Estatut d'Autonomia, que trigarem 14 anys en tenir, declara, amb aquest gest d'adhesió, aquesta petició d'Estatut d'Autonomia, el Barça ha deixat de ser un club de Catalunya per convertir-se en el Club Esportiu de Catalunya. Fa 100 anys ja li donàvem toms a la idea del més que un club.
Ara, aquí volia anar a parar jo. Per qui, i que no se m'enfadi ningú, per qui cregui que el concepte més que un club vol dir tenir seccions,
no.
Què vol dir més que un club?
Aviam,
hi ha molta gent que ho pensa.
El tenir seccions, per exemple, ve d'una manera natural, i també desfarem allò una llegenda o un mite. Aquells primers pioners, que eren mig estrangers, com sabeu, 6 estrangers, 5 catalans, burgesos, eren sportsmen i aficionats a l'esport. Llavors practicaven un seguit d'esports, feien curses atlètiques, feien altres, rugby, d'aquestes escoles que deia el Santi abans, no? El Barça vesteix segons els colors de Merchants and Taylor, que és una escola propera a Liverpool, per exemple.
Equip de rugby, no?
Exactament, per Arthur Whitty. Una altra història, no? Però vull dir-te, amb això sempre, des del primer moment, la seva ànima és una ànima poliesportiva. I des de 1908, i acreditat en 1.000 documents, en 1.000 actes, en 1.000 textos, és un club vinculat a Catalunya. El setembre del 23, quan comença la dictadura de Primo de Rivera, m'ho he apuntat, Joan Ventosa i Calvell, exministre, deia sense embuts que el Barcelona, i és això textual, ha estat, en sems que el representant esportiu, el representant patriòtic de Catalunya. No, és que, com diria el clàssic, no hace falta decir nada más, no? Vull dir, gaire més, però... És així, hi ha una altra molt bèstia, vist de la perspectiva històrica. Sabeu del complot del Garraf de 1925, que una sèrie de gent de bandera negra d'estat català, els germans Badia, Daniel Cardona, l'irlandès, molta altra gent, Déu gràcies i Vit, etcètera, etcètera, proposen de fer un atemptat contra el tren real, els túnels del Garraf. Fracassen, però són empresonats, perquè hi ha una delació, etcètera, és un episodi històric de Catalunya. El Barça demana l'indult per a aquesta gent. Abans d'acabar la dictadura de Primo de Rivera.
Si això passés ara, no m'ho vull ni... No m'ho
demana,
vull ni imaginar.
Demana amnistia per tot... No l'indult. Demana amnistia per a aquesta gent que ha volgut cometre un magnicidi.
Si amb un desmaquillador a casa et foten a la presó, imagina't ara associar-te...
El títol del comunicat d'ahir era: la presó no és la solució. Ja anava per aquí.
Sí, home, no associada a un acte de terrorisme.
Els reis abans tenien molts intents de magnicidi, eh?
Això és veritat.
En tot això que...
Alfons XIII va superar-ne 4, em sembla, eh?
Sí, però, per exemple, en el que deia de l'Espanyol, i no em vull posar amb l'Espanyol, després de veure l'èxit que ha tingut el Barça en aquest moviment, apropament cap als moviments socials i polítics, diu, coi, provarem el mateix. I el 25 d'abril del 1912 demana la consideració de Real Club Deportiu Espanyol. Ja t'ho diu tot, també. I als anys 18, 20, 22, neixen els primers grups que avui diríem boixos o brigades, que són la Penya Ardèvol i la Penya Ibèrica. I cada partit Barça-Espanyol és molt més que un partit. Perquè hi ha batusses al camp, batusses a la graderia, batusses a les immediacions. Hi ha garrotades per tot arreu. I conflictes d'ordre públic. L'any 22, per exemple, a les Rambles, mentre la gent espera que una pissarra del diari El Sol publiquin el resultat de la final de Copa del Barça, un cachondo d'aquell diari publica el resultat de l'Espanyol en un partit amistós. I la xiulada és tan bèstia que hi ha 3 o 4 senyors espanyolistes, i això és així, que denuncien el Barça, i la gent d'aleshores diu que això són crits separatistes.
Carai.
Ja estava vinculat, estava molt vinculat. Quan tanquen el camp el 25 per la marxa real i tota la història, que ja ve de molt llarg, han tancat el camp, etcètera, etcètera, en papers oficials el Barça és considerat un cau de separatistes, textualment nido de separatistes. I després, durant aquells 6 mesos de tancament del club, en aquell famós Barça-Júpiter que hem parlat mil vegades, cap jugador del Barça deixa el club. Hi havia jugadors tan significats com Vicenç Piera, que era el jugador preferit, el futbolista preferit de l'Avi Macià, de Francesc Macià. I això està en els diaris. Tot el que no sigui això, això intentem jugar en rigor. Val? Tot l'altre són lectures interessades.
Sí, a partir d'aquí continueu pensant que el Barça no s'ha de posicionar políticament, evidentment sou lliures. Sí, creieu que sí, el Frederic Porta us ha donat context històric per pensar que això no ve d'ahir ni d'abans d'ahir, ve de molt abans del DRE i de molt abans del comunicat d'ahir.
La pancarta del DRE em sembla molt més greu ara, després de saber tot el que ha explicat el Frederic, que per cert tenia un paper aquí i no l'ha mirat en cap moment. És a dir, totes les dates, tot...
Perquè el Frederic no aplica allò del l'està leyendo.
No.
No, home, hi ha coses que has de llegir pues, per rememorar algun fet puntual. No necessita, però vull dir, són coses que es queden... O sigui, des de sempre, el que passa en la gent catalana que interpreta que quan la senyera està mal vista i triomfem en els camps esportius, el símbol per demostrar que hem guanyat i ja toca és la bandera del Barça.
Frederic, una altra lliçó. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.